Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
No, què tal, bon dia. No us preguntaré a quin partit heu votat, eh? No, perquè això, la veritat, és un secret i, a més, és una pregunta que no ve. Cadascú que voti a qui cregui que ho pot fer millor o ho pugui fer menys malament, en tot cas, no? Però sí que posarem avui el focus i l'ull en els partits polítics de barri, com jo els dic, de barri, que són aquells partits polítics que han muntat els ciutadans, que habitualment que no estan adscrits o no tenen una relació directa amb grans partits polítics, o que sé, com poden ser el PP o PSC o Esquerra o Junts, sinó que són independents en cada poble. Doncs, escolta'm, hi ha uns quants que han tingut un èxit. Si mirem les xifres, els partits polítics de poble, de barri, doncs han tret uns resultats força importants. De fet, ja fa un temps parlàvem amb ciutadans que havien muntat, per exemple, parlàvem amb el Catllà, avui també parlarem segurament amb el Catllà al llarg d'aquesta programació, i parlàvem del per què. Per què? Per què un grup de ciutadans, de cop i volta, o no tant de cop i volta, perquè és una qüestió en ascens, doncs deixen de tenir una relació amb els partits polítics tradicionals, per entendre'ns, i morten el seu propi partit polític a nivell municipal. Estem parlant d'eleccions municipals, eh? No sé, estem parlant de Perafort, estem parlant dels Pallaresos, estem parlant del Catllà, del Morell, de Mora d'Ebre, de Vandellòs, Hospitalet de l'Infant, de Pinell de Brai, de Tivissa, de Serral. És que estem parlant d'uns quants, eh? Estem parlant d'una trentena de candidatures amb un èxit en unes quantes que han agafat i han arribat a l'alcaldia. Unes 9 o 10 han arribat a l'alcaldia. Ara parlo una mica de memòria, segurament el Sergi Tor, que de seguida em farà més acurada aquestes xifres, no? Clar, per què? Quina és la derivada que fa que aquests ciutadans decideixin no confiar en els partits polítics tradicionals i muntar uns de propis? Doncs sempre hi ha un motiu. Hi ha un motiu i és una desil·lusió, una desconfiança, un sentiment d'abandonament que fa que... O una sensació de que no es fa pel poble el que s'ha fet del poble, sinó que hi ha uns interessos polítics superiors a les necessitats o als requeriments que té una població en concret. D'aquí, possiblement, tota aquesta deriva. Estem parlant que, per exemple, partits com la FIC o ID Selva, doncs han arribat a guanyar en nou ajuntaments. Estem parlant de que, per exemple, tots han aconseguit en un total de 223 regidors i més de 32.000 vots. Estem parlant d'això, estem parlant d'un èxit. Avui parlarem d'aquest èxit i el per què. Tindrem una politòloga, a l'Estit Barrio, que d'això entén, i molt, per parlar del tema. Què tal? Bon dia, sóc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Us diré que avui tenim un temps, escolteu-me, força estable, amb núvols, sol, no s'esperen pluges fortes. Per aquesta tarda, possiblement de cara al Pirineu, a la Vall d'Aran, tota la part oriental, occidental, perdó, del Pirineu, esperem pluges moderades, febles, moderades, pluges, i aquesta tarda sí que esperem un augment de la nuvositat, però no pluges, en tot cas, a banda, ja deixem a part el Pirineu. La temperatura màxima serà lleugerament més baixa, en general, tot i que el quadrant nord-est possiblement serà similar o lleugerament més alta i quedarà semblant, doncs, al litoral català. És el que tenim. Tenim l'estiu a les portes i sembla que la calor forta, afortunadament, encara no arriba i està respectant els temps. D'això és el que tenim. Però, i la xarxa viària, com la tenim? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs en general domina la fluïdesa de la xarxa viària catalana, però hem de destacar algunes incidències. Per exemple, a la C-16 hi ha un carril tallat a Sallent en sentit Berga per un incendi d'un autobús, hi ha un quilòmetre de retenció. A l'AP-7 hi ha un carril tallat a la Granada del Penedès en sentit Martorell per reparació de danys d'un accident ahir, això provoca intensitat. També comentar-vos que a causa d'unes obres hi ha problemes de trànsit a la C-15 entre la Granada i el Pla del Penedès en tots dos sentits, a la C-37 a Castellfollit del Boix en tots dos sentits i també la C-32 de Premià de Dalt a Tallà en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Bon dia, Mireia. Moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I avui derivarem per aquí, eh? Mireu, els meus estimadíssims companys de la redacció doncs els agrada molt, a mi és la seva feina, tenen un punt fric fins i tot en això, repassar la configuració dels ajuntaments després de les eleccions, aquelles anàlisis que es fan, no? I clar, no es limiten als partits tradicionals, els més grans i ja coneguts, sinó també a localitats mitjanes i petites per valorar la continuïtat o canvis de l'alcaldia. I aquest observar els gràfics dels resultats és quan surt una sopa de lletres molt ben condimentada, amb moltes sigles, a banda dels partits tradicionals amb les seves sigles conegudes, comencen a aparèixer acrònims com FIC, IDS, Tots Som Poble, és a dir, agrupacions de llistes independents que creixen i obtenen a cada votació municipal millors resultats. I això va en ascens, això va en ascens. Sergi Tor, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, José. Miquel, bé.
Tu ets un d'aquests estimats companys sí. Que fa aquest tipus d'analítiques.
Sí, m'agrada.
Home, no, i és força interessant per fer una... Sobretot si tens el d'abans i cap on anem, pots tenir sí. Una idea molt clara de què està passant, no?
No, i per veure també les dinàmiques locals, no? Com pot canviar d'una ciutat a una altra el sentit de vot. Evidentment, l'acrònim més conegut ja era el de PACMA. Aquest sí que
sí, aquest sí, aquest sí. Però... I els altres?
No, la veritat és que hi ha hagut ajuntaments amb els quals he hagut d'estar molta estona per veure què hi havia darrere de l'acrònim doncs, de la cicla política. Quan estaves parlant doncs, de decisions, a vegades de polítics i de partits, evidentment el paradigma més important que hi ha hores d'ara a Catalunya és Terrassa. És la tercera ciutat catalana amb més habitants, recordem, 223.000 censats, i Jordi Ballart, tot per Terrassa, que és l'alcalde, en aquest cas amb dues victòries, sense anar amb un partit tradicional. I també amb una tònica que hem seguit, i ara parlarem evidentment de les sigles més locals, és que amb aquells ajuntaments amb els quals durant els pactes han anat tots contra el guanyador al 2019, el que va tenir més vots al 2019 ara ha arrasat. Seria gairebé una tònica bastant, una tendència bastant majoritària, no? Per exemple, evidentment, ja els exemples molt coneguts de Badalona, amb el Biol, de Castelldefels, en Manuel Reyes, o de Sant Cugat amb Junts, com a, evidentment, ajuntaments importants, no? Tots contra el que va ser la llista més votada, i aleshores, el 2019, i aquests pactes estranys de 4 contra 1 es castiguen, o com a mínim s'han castigat el 2023, veient, en aquest cas, la voluntat dels votants. Però també ha passat aquesta tendència a poblacions com la Seu d'Urgell, fins i tot també Tàrrega, és a dir, que ui viu amb aquests pactes de 4 contra el guanyador perquè se poden acabar pagant. Ho dic això perquè ahir es va formalitzar a la nit un pacte a Canet de Mar on la llista més votada va ser el PSC, però amb 4 formacions ara que van quedar segon, tercera, quarta i cinquena, li retiren l'alcaldessa al PSC, que són Canetenc, Esquerra, Som Canet i Junts, que en aquest cas han fet un pacte a 4 i que fan fora el PSC, que va ser la llista més votada a l'Ajuntament de Canet de Mar. Parlaves d'aquests acrònims, sí, però atenció perquè hi ha una llarga tradició, eh? No és nou. Per exemple, un molt conegut, el FIC, Federació d'Independents de Catalunya, va ser creat l'any 1993 al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Amb aquesta àrea geogràfica s'han presentat a més de 30 candidatures, obtenint 67 regidors amb aquestes últimes eleccions. Com tu molt bé has dit, cada cop més força la comarca de la Selva, únicament amb aquesta comarca, el partit IDS, Grup d'Independents de la Selva. S'han presentat ja a 15 municipis de la Selva, han tingut 50 regidors i tenen presència ja a la Diputació de Girona o al Consell Comarcal de la Selva. Molt a prop, a tots Empordà, han presentat 28 llistes, amb 41 regidors al Baix Empordà i 36 regidors al Alt Empordà i 41 al Baix Empordà. I, per exemple, també a nivell més local, Som Callà, és una candidatura organitzada respecte a les urbanitzacions del Callà que ha guanyat les eleccions obtenint 4 regidors i amb possibilitats de governar tot el municipi. Per tant, resultats veritablement espectaculars darrere d'aquestes cicles que no són conegudes, evidentment, pel votant més tradicional.
Bé, unes propostes, per cert, que estan en ascens, no? Per quins motius estan en ascens? Per què estan pujant?
Sí, en aquest cas se parla perquè són propostes electorals que parlen d'aquell municipi, és a dir, que tenen aquesta problemàtica més local d'una urbanització, d'un barri o d'un col·lectiu que es pot sentir menys tingut per part de l'Ajuntament en detor, aleshores es crea aquesta agrupació electoral, aconsegueix un vot molt fidel perquè planteja un problema determinat i té en aquest cas un molt bon resultat si és capaç també de convèncer fins i tot a més veïns fora del seu àmbit territorial. Com dèiem, i com tu molt bé has explicat, fas part de candidatures de barri. És un molt bon exemple, no?, d'un barri que se sent, en aquest cas, malmès per la política local i que decideix presentar-se i obté molt bon resultat amb un tema en concret i pot passar amb les urbanitzacions del Callà, a un barri o amb un col·lectiu. Ara bé, també una problemàtica de cara al futur. Queda molt difusa la seva ideologia, si són de dreta, d'esquerra, o la seva ideologia territorial aquí a Catalunya, i poden aleshores establir un sistema de pactes molt més estrany, perquè a vegades ningú sap aquell vot on pot arribar al final a l'hora que pacti el seu líder. També hi ha molt lideratge propi i també moltes arriben decisions de partits. Ha passat també a Castelldefels i va passar, per exemple, a Terrassa, on Jordi Ballart marxava del PSC, formava tot el Terrassa i va guanyar les eleccions en majoria el 2019 i ha repetit victòria el 2023. Són també candidatures més personalistes amb el fet de que tenen, en aquest cas, un polític, una gran atracció a la ciutat on viuen.
Molt bé, doncs mira, traslladarem aquestes preguntes a la politòloga Astrid Barrio, que la tenim al telèfon. Astrid, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, què tal? Un plaer.
Bé, tot un èxit, no, tot això? Per què són tan importants aquestes candidatures i de què es desprèn aquest èxit que han tingut?
A veure, no és nou, eh? De fet, en l'àmbit local hi ha moltíssimes, sempre hi ha hagut moltíssimes candidatures, i fins i tot més que candidatures, fins i tot hi ha hagut partits polítics, perquè Espanya, una de les característiques que té és que és més fàcil presentar-se a eleccions si un té constituït un partit polític que no pas si ho fa a través d'una agrupació d'electors, perquè els requisits són molt més severs per a les agrupacions d'electors que no pas pels partits. Aleshores, ens trobem amb la circumstància que hi ha des dels inicis de la democràcia. A Espanya hi ha hagut molts, molts partits locals i s'expliquen, doncs, precisament per aquestes facilitats institucionals i perquè la dinàmica local sempre té una lògica específica en la que es juguen altres qüestions que escapen a les dinàmiques polítiques tradicionals, però això no evita que en molts casos, quan aquestes candidatures tenen èxit, i sobretot si s'articulen al voltant de persones amb notabilitat, doncs els partits intenten atraure aquestes candidatures per tal d'eixamplar la seva base municipal i la seva presència. Clar. No és, per tant, un fenomen tan nou, sinó que és molt singular al nostre sistema.
Però cada cop hi ha més, no? Que, sobretot aquestes municipals, hi ha hagut com un boom d'aquest tipus de partits. Almenys sí. És la percepció que tinc.
Sí, això és cert perquè, en certa mesura, això està també vinculat una mica a la crisi, no?, dels partits tradicionals, no? I, sobretot, el fet de que, doncs que la Catalunya, no? No, a ningú no se li escapa, no?, que el canvi important que hi ha hagut en el sistema de partits doncs, pot haver deixat espais més orfes o persones que no se senten directament interpel·lades per les dinàmiques clàssiques. No? Doncs això tindria molt a veure no només amb les pròpies característiques històriques del sistema, sinó amb la crisi dels partits tradicionals. I també, en certa mesura, hi ha una altra qüestió que s'ha de tenir en compte, no? I és la pròpia dinàmica local i el sentiment que pot haver en alguns territoris, en alguns municipis, de l'abandonament per part dels partits tradicionals de les demandes o de les necessitats de cadascun dels municipis.
Clar, en aquest cas, suposo que és bo, no?, que els ciutadans dels pobles s'impliquin, perquè això parlem, estem parlant de que ciutadania, que habitualment igual ni anava a votar, s'implica en la política del poble, no?
Home, això des del punt de vista de la salut democràtica, doncs podríem pensar que és una cosa molt bona, no? Perquè un dels principis, no?, de les teories més participatives doncs apuntarien en aquest sentit. I sobretot és bo perquè al final, perquè les institucions funcionin, fan falta persones que estiguin disposats a implicar-se. I no hem d'oblidar que en molts casos, ara són les grans ciutats o les ciutats mitjanes en les que la participació en els assumptes públics doncs, té unes retribucions, permet un alliberament, permet dedicar-s'hi en exclusiva, però en molts casos, i pensem que tant Catalunya com Espanya es caracteritzen per un elevat nivell de municipis amb molt poca població, quan algú decideix fer aquest pas sap que no tindrà beneficis, sinó que més aviat el que tindrà seran una retribució econòmica molt, molt limitada i, sobretot, molta feina perquè acabes de venir doncs, l'interlocutor i el referent per part dels veïns per tal de resoldre totes aquelles qüestions que no funcionen. I això exigeix molt sacrifici i molta vocació de servei, en aquest sentit. Crec que això dignifica la política en uns temps en què això no acostuma a ser habitual.
I la darrera pregunta que et faig, Astrid, és... creus, clar, això és una mica futurible, no? Però creus que pot ser, o que serà, o continuarà sent una tendència creixent de cara a futures eleccions municipals?
A veure, depèn de l'èxit, depèn de com acabi cristal·litzant el sistema de partits, i sobretot depèn de que hi hagi gent disposada en cadascun dels municipis doncs, a tractar de resoldre les dinàmiques o les qüestions que són pròpiament locals. Per tant, jo m'atreveixo a dir, tenint en compte la inestabilitat política que hi ha hagut aquests anys, que podria ser una tendència que efectivament vagi a l'alça. Sobretot si aquestes iniciatives tenen èxit i són capaços doncs, de donar una perspectiva més local als assumptes. No? Una mica seria traslladar al nivell local el que passa, per exemple, amb tota la idea de l'Espanya vaciada, no? Que reivindiquen doncs, les qüestions pròpies més enllà de les dinàmiques genèriques.
Doncs, Astrid Barrio, politòloga, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i per aquestes explicacions, molt amable.
Molt bé, molt bon dia, gràcies.
I de seguida parlarem de plagues, les plagues que se'ns tiren a sobre a l'estiu. Parlarem aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra. Doncs de seguida parlarem d'aquesta situació interessant. Interessant i terrible, eh? Parlem de plagues, en tot cas. Mira, hi ha una altra plaga, ara que parlarem de plagues d'aquí res, però una plaga més que nosaltres sí que som els responsables de tot això, eh? I és la nostra salut, cura, tenir cura de la nostra salut. Clar, el pes és, també podria ser una plaga, l'obesitat, podria ser una plaga en aquest cas. Anem cap al Centre Mèdic i Estètic Starbene, allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, muy buenos días.
Muy buenos días, casi una plaga.
Sí, no, no, me he pasado.
No te has pasado porque se habla de que la verdadera pandemia, aparte de la que hemos tenido desagradable en el 2020, ¿no?
Sí.
Del siglo XXI... Se está hablando de sobrepeso y obesidad y tristemente se empieza a hablar también de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pero sí que es verdad que el sobrepeso y obesidad, y en alguna ocasión lo he comentado en tu programa, lejos de disminuir los porcentajes, están aumentando. Es decir, que con la información que tenemos, con la divulgación que se puede hacer, con la comunicación que se puede hacer, si resulta que sobrepeso y obesidad están aumentando, quiere decir que las cosas no se están haciendo bien.
Correcto. ¿Vale? Pues mira, vamos a hablar de calorías, si te parece. Y yo te pongo el titular. El titular sería las calorías consumidas versus las calorías perdidas. ¿Esto cómo lo gestionamos esto?
Pues lo gestionamos muy mal, José Miguel. Lo gestionamos muy mal porque pensamos, cuando hacemos ejercicio, o sea, si tú y yo nos ponemos a hacer ejercicio y no tenemos hábito, no es lo que más nos gusta, simplemente por el esfuerzo que nos supone hacer el ejercicio, mentalmente asociamos el esfuerzo con las calorías perdidas. Es decir, si yo tengo que ir al gimnasio, digo, jolín, qué palo, tengo que ir al gimnasio. Desde que empiezo a pensar que tengo que ir, que me pongo en marcha, que voy al gimnasio, que hago lo que tengo que hacer en el gimnasio, para mí la sensación es que yo he perdido por lo menos 1000 calorías. Por lo menos, ¿vale? Caray. Por el esfuerzo que me supone. Sin embargo, no he perdido aquello. Y menos, y ojo, esto lo quiero aclarar, en las máquinas de los gimnasios las calorías que se pone que se queman no son las reales, ¿de acuerdo? Entonces que tenga uno mucho cuidado con esto. Pero en definitiva, a lo que voy es que el ejercicio, que es necesario, que lo tenemos que hacer, consume calorías, pero claro, está en función del ejercicio, ¿no? Es decir, si yo soy una persona que estoy todo el día arriba y abajo, pues estoy en casa, imagínate una ama de casa que está, que sube, que baja, que hace cosas, efectivamente está en actividad, está en una actividad cardiocirculatoria, que mucho mejor que haga eso a que no haga nada, pero esto no significa que ella, con esa actividad, haya perdido a lo largo del día 1000 calorías, de ninguna de las maneras. Y voy a intentar de dar números para que la gente lo entienda. Sí. Cuando nosotros, por ejemplo, le recomendamos a una persona que camine una hora al día, al ritmo que su cuerpo le da, ¿eh? Nada de correr ni hacer jogging, sino caminar a un pasito normalito, por así decirlo.
Sí.
Lo que se puede perder normalmente va a estar entre 200 y 250 calorías. Una hora caminando, ¿vale? Si yo ahora resulta que me voy a hacer un desayuno y te voy a decir el tipo de...
Pero cuando hablamos de caminar, es un caminar normal, ¿no?
Caminar normal.
Al ritmo de cada uno, sí.
Al ritmo de cada uno, una hora, ¿vale?
Sí.
Y una hora seguida, porque si yo resulta que la hora hago 15 minutos porque voy al banco, los otros 15 porque voy a la frutería, eso no es lo mismo, ¿eh? Troceado no es lo mismo que seguir.
O sea, hablamos, ¿vale?, de una hora seguida caminando, 250 calorías.
Vamos a poner 250 calorías, ¿vale?
Vale.
Y ahora yo digo, jolín, pues como yo he hecho una hora de ejercicio, pues yo me voy a tomar un desayuno, me voy a parar en el barcito que tengo a la vuelta de mi casa y me voy a tomar un bocadillito, no el mini, la pulga, sino el siguiente, que es pequeñito, que tampoco es muy grande, de jamón, ¿vale?
¿Mm?
Me voy a tomar un café con leche y me voy a tomar un vaso de un zumo de naranja natural. ¿Hay algo más sano que eso? No, no.
Hombre, en principio está bien.
Está bien, 350 calorías, alrededor de 350 calorías.
Pues ya hemos ganado 100.
Ya hemos ganado 100. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que la sensación que tenemos en el ejercicio físico es de que perdemos, quemamos mucha caloría, y de que cuando comemos no es que ingerimos tanto, ¿no? O sea, yo esto me lo encuentro cada día cuando los pacientes me dicen, es que yo no como tanto. Digo, seguro que su percepción es que no come tanto, pero si sube de peso, está claro que lo que estamos introduciendo es algo más de lo que somos capaces de quemar. Porque esa es la regla, es decir, salvo una patología, que el otro día en Instagram veía una cosa que me ponía los pelos de punta, salvo una patología que es el hipotiroidismo, que es una persona que su cuerpo no produce suficiente hormona tiroidea, que entonces sí que es verdad que cuando no está diagnosticado la persona nota que comiendo normal va aumentando de peso, pero cuando esa persona le ponen su pastilla, le normalizan el funcionamiento de su tiroides, esa persona ya, digamos, ya no tiene problema, porque lo que su organismo no hacía lo va a hacer la pastilla, lo va a regular la pastilla, ¿vale? Entonces, quitando esa situación, el resto de los mortales, donde estamos metidos todos, nuestro aumento de peso, nuestro quedarnos en el mismo peso o nuestro perder peso, en definitiva, está en relación entre las calorías que se consumen y lo que somos capaces de quemar.
Que básicamente entonces, estamos hablando de las calorías que entran por las calorías que salen, las que quemamos.
Evidentemente, la cuenta bancaria.
O sea, es así, exacto.
Es igual que la cuenta bancaria.
Exacto.
Si yo a mi cuenta bancaria le meto dinero y no lo uso, la cuenta bancaria se me pone preciosísima de gordita, ¿vale? Y si le saco más dinero del que llevo, me llamo el
director. Entonces ya se pone, entonces entra una línea.
Se pone en rojo, ¿vale?
Sí, sí.
Entonces, esto es lo que sucede, entonces por eso muchas veces el camino de la pérdida de peso se hace complicado. ¿Por qué? Porque uno dice, jolín, estoy comiendo sano y no pierdo peso. Ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde nosotros, como compañeros de viaje del paciente, vamos a estimular para que con el mismo esfuerzo, o todavía más, con menos esfuerzo de lo que el paciente haría solo, vamos a conseguir mejores resultados muy visibles desde la primera semana, con la ropa de cada uno de nosotros, que es lo que mejor nos dice cómo vamos, ¿de acuerdo? Y además consiguiendo un efecto de remodelamiento, que significa que se pierda la grasa donde mayor acúmulo de grasa localizada hay.
Pues ya sabéis que podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web vais a encontrar toda la información, starbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un besazo muy grande, cuídate.
Un beso enorme, gracias, hasta luego, adiós.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Te has acostumbrado tanto a ver la pobreza que a veces dejas de hacerlo. Y quienes la sufren se vuelven invisibles. Por eso, en Cáritas, te pedimos que no mires a otro lado, porque junto a ti podemos conseguir que muchas personas tengan una vida mejor. Tú tienes mucho que ver.
Haz un donativo en caritascataluña.cat.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nos pueden dar gato por liebre con fotos, con sonidos o textos falsificados. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si la inteligencia artificial fuese una herramienta para hacer crecer nuestra inteligencia natural?
¿Nos diferencia de una máquina la subjetividad?
Es profesora de psicología y de ingeniería y usa habitualmente este sistema, la inteligencia artificial, en sus clases. ¿Cómo y para qué la usa?
Pues a sus alumnos la profesora universitaria les propone un mismo reto.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web. Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Puede jugar el Madrid con un falso 9?
Pero está por probar, Rodrigo, en esa posición.
Sería un mastazo para el Madrid superior al día que se marchó Cristiano.
Estamos hablando de sustituir a Benzema.
Sí, sí, claro.
Si se va a Benzema no hay nadie.
No, pero la pregunta es, ¿echas el resto ahora? Si te lo gastas en Harry Kane, no lo tienes pues para Mbappé dentro de un año.
Por eso te cambia la hoja de ruta.
Claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
De seguida parlarem de pàrquings, parlarem de zones blaves, parlarem dels preus, parlarem de la necessitat d'un pàrquing gratuït i dissuasori i ho parlarem amb la Mar Puerto. Mar Puerto, buenos días, bienvenida.
Buenos días, José Miguel, pero háblame en catalán, que quiero aprender. Dime bon dia, al menos.
Bueno, tú más o menos dominas el catalán, ¿no?
Pero... Más o menos, pero aún estamos ahí, me cuesta un poco y quiero que la gente pues me hable en catalán para así poder aprender más fácilmente.
Muy
y
bien,
más rápido.
¿Sabes el problema? El problema es que como ya nos conocemos hablando en castellano, a veces cuesta cambiar ese chip, ¿eh? Però és veritat, vamos a hacerlo así, va, provem en català, anem a parlar en català, i és una qüestió que possiblement tots els que som catalanoparlants tenim aquest problema, hem de provar-ho en català.
Ei, vinga, som-hi ja, és el moment de fer el pas.
Mar Puerto, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda. Provem en català i provem en català.
Provem-ho.
Tenim molt per parlar, molt per viure. Provem-ho en català, eh? Ja saps si és una qüestió que si ets catalanoparlant, és veritat que tenim aquest xip de canviar, no? Però segurament l'altra persona vol conèixer el català. Segurament l'altra persona vol entendre el català. Provem-ho en català. No canviïs de llengua d'entrada, com he fet jo ara mateix amb la Mar Puerto. Perdona, però és que és una costum, eh? Per això t'ho dic, eh? T'entendrà molt més del que penses. Si saps parlar català però normalment parles una altra llengua, doncs agafa l'hàbit de parlar català. Són aquests petits gestos com aquest bon dia, que amb el que començava i a partir d'aquí. Si tu respons bon dia, ja tot va bé. Bon dia, Mar Puerto.
Bon dia, José Miguel.
Bon dia. Perquè el cognom el traduirem o no? Marport? Això no,
cal,
això ja no.
No,
això no, cal, no.
No cal.
Doncs fem-ho així, va, provem en català.
Provem en català. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tampoc ho fem tan malament, no? No s'ha notat tant que tu i jo...
Parlem en català.
Parlem en català sempre. És que tens més accent... En castellà tens accent de Sacallona, vull dir que és impossible.
Es va intentar.
Ho millorarem, però el cas és que sí, ho podem intentar en català. Mira, després parlarem amb tu, Mar,
vale,
perquè parlem de l'excusi, el temps que ens doni temps. Però ara parlarem de plagues, parlarem de paneroles i les plagues que ens ve de cara a l'estiu. Què hem de fer i quines plagues hem de prestar atenció? Tenim al telèfon el president de la DEPAP, el senyor Quim Cendra. Quim, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Home, no sé si quan dic que el mosquit tigre és la gran estrella de plagues a Catalunya a l'estiu, estic equivocat?
No, no s'has equivocat, però diria que no solament és la gran estrella, que almenys hauria de compartir el podi amb la panerola americana, amb la panerola americana, que és també l'estiu la gran estrella, perquè tant el mosquit com la panerola, quan arriba la bona temperatura, quan arriba el bon temps, surten molt més, estan molt més actius i, per tant, passen a, ser aquest, a compartir aquest estrellat. Mm.
Quines serien? Serien aquests dos, les estrelles? Hi hauria alguna, alguna plaga més que hauríem d'estar atents?
Sí, i tant. N'hi ha moltes, eh? Nosaltres hem volgut centrar-ho en quatre, tu has dit molt bé, el mosquit tigre i ull, perquè aquestes últimes pluges doncs, faran que també sigui l'estrella aquests dies, almenys aquests dies, que transegi aquestes aigües, el mosquit comú, el mosquit que hem tingut sempre. Per tant, em compartirà també el mosquit tigre amb el mosquit comú. La panerola americana que us he parlat, que està al clavegram, que la veiem caminar pel carrer a l'estiu, que surt del clavegram i camina per la via pública, ens la trobem a les terrasses, a les places, als carrers. I també ens trobem amb la rata ja la coneixem, hem tingut mesos i anys enrere, ha sigut protagonista perquè ha sortit molt i de forma molt descarada també en aquest entorn públic, evidentment a l'estiu, no tant per la temperatura, perquè la rata és capaç de suportar més variacions de temperatura i, per tant, estar més o menys activa al llarg de l'any, però sí perquè a l'estiu, com que nosaltres fem més dia a l'exterior, hi ha més turisme, doncs hi ha més alimentació al carrer, hi ha més resta al carrer, llavors surt més al carrer a buscar aquests aliments. Per tant, la rata també és el tercer protagonista de l'estiu. I el quart, que potser no ens afecta tant a casa o no en som tan conscients que ens pugui passar a casa, però ens afecta molt amb el turisme, és a dir, quan nosaltres fem de turista, quan nosaltres anem, viatgem i anem a establiments hotelers a fora, i sobretot quan tornem podem portar-los a casa nostra, són els xinxes de llit.
Ostres.
És una plaga molt molesta, que s'alimenta de la sang nostra, sinó que el portem nosaltres, ens hi trobem quan anem a un hotel de viatge,
sí.
I aquí ens el trobem, i allí es pot posar la nostra maleta, i a través de la nostra maleta pot tornar cap a casa nostra i el podem instal·lar a casa.
D'acord.
Aquestes són les quatre.
Bé, doncs tenim això. Ostres, què podem fer per intentar minimitzar o no ajudar a aquestes espècies a proliferar? Quines són les mesures que haurien de tenir en compte a casa?
Bueno, les mesures preventives són molt clares, és evitar que la plaga arribi a nosaltres, no? I com evitem que la plaga arribi a nosaltres? Doncs, en el cas de les tres primeres, és tenir estructures físiques que impedeixin que entrin a casa nostra, que les paneroles entrin a casa nostra i que les rates entrin a casa nostra i que els mosquits entrin a casa nostra, vol dir que tinguem mosquiteres, que tinguem el sistema de desguassos ben segellats, que sota les portes tinguem una bona protecció perquè la rata no entri per sota ni la panerola. És a dir, que fem de casa nostra un entorn bastant hermètic en aquest sentit. Hermètic a les plagues, no hermètic a la ventilació, sinó hermètic a les plagues. I un cop sortim a fora al carrer, doncs evitar que ens piquin els mosquits, vol dir portar roba de màniga llarga, vol dir portar repel·lent si anem a una zona que sabem que hi pugui haver mosquits, i en el cas de les paneroles, doncs, bueno, no podem evitar trobar-nos pel carrer. I en el cas de les xinxes, t'ho he dit, no? Quan te parlava de les xinxes, és a dir, ser molt curosos quan anem a un establiment hoteler, revisar bé el llit, revisar el capçal, és a dir, l'entorn del llit és on la xinxa habita, buscar evidències de presència de xinxes i, sobretot, quan tornem, quan fem la maleta i tornem, revisar bé la maleta perquè no ens estiguem emportant xinxes de dins de la maleta. Aquestes serien les principals prevencions.
Ja per acabar, m'agradaria parlar i posar el focus directament a les rates, no? Que sembla que darrerament han estat molta notícia per el descaro, no? Perquè són molt descarades darrerament i es fan molt més visibles. No sé si és que hi ha més o és que fan més visibles perquè tenen menys por o surten més.
Les dues coses. Vull dir, efectivament, tal com tu has dit, les dues coses. Per una banda, s'han tornat més descarades, és a dir, surten més, es deixen veure més, no s'espanten tant de la nostra presència, per tant, són capaces d'estar en un parc on estem nosaltres i els veiem al costat, hem vist imatges, no?, d'aquests casos. I, per altra banda, sí que n'hi ha també una mica més de rates, n'hi ha més quantitat, degut a que nosaltres cada vegada tenim menys medis de lluita contra els rosadors, contra les rates, tenim l'ús de rodenticides antipoblants molt restringit, i això ha fet que el seu control se'ns faci més difícil. Per tant, la combinació de que n'hi hagi una mica més i de que es vegin força més, doncs fa que hi hagi una percepció de que n'hi ha moltes més, no? És la combinació dels dos efectes.
Doncs, senyor Quim Centre, president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, la DEPAP, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquests consells molt amables.
Molt amables vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.
Fue sentirme solo estando con...
Doncs aquesta era la situació de les plagues. Hi ha una altra història... Hi ha una altra història que de seguida parlarem amb la Mar Puerto. Mar, què tal, com estàs?
Molt bé.
Ja estem parlant en català i això sempre està molt bé. Se'ns escapa, eh? Escolta'm, hi ha problemes amb acceptar això de les cookies de les webs?
Hi ha problemes, sobretot si no som conscients del que pot comportar i dels riscos que ens pot suposar.
Doncs de seguida parlarem dels riscos que pot suposar, sabeu, allò, utilització de galetes, seria la traducció, o cookies, tal com surten a les webs. De seguida en parlem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cabio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cabio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Des de fa 5 anys és obligatori que totes les pàgines web i aplicacions adverteixin als usuaris de la utilització de galetes o cookies, però això, acceptar-les totes així a saco, no sé fins a quin punt pot ser bo, Mar Porto.
Molt bon dia. Doncs això pot suposar riscos, sobretot perquè no som conscients del que pot arribar a suposar acceptar-ho tot sense llegir més enllà. Nosaltres hem parlat amb la tècnica de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Eva Jové, ja que la universitat ha estat un dels 9 membres d'aquest equip de recerca.
Té molta culpa que desconeixem la llei. I, és clar, és una llei que afavoreix molt els ciutadans, ens protegeix molt els drets de privadesa, i, clar, davant d'aquestes circumstàncies, doncs no sabem posar límits, no sabem dir que no, i en el millor dels casos podem rebre suggerències de màrqueting, però hi ha altres opcions més extremes, no?, de vies irregulars per on circulen les nostres dades. Llavors, davant d'aquestes conductes, hem de saber que nosaltres podem denunciar tots aquests comportaments i totes aquestes webs i aplicacions que no doncs, segueixen clarament el que marca la llei de protecció de dades.
I això hem de dir que afecta sobretot a un perfil molt concret de la població.
Posem sobretot el focus en els adolescents, en els joves menors, perquè certament són el públic més vulnerable perquè vulneren els drets de manera doble, per un cantó, perquè se'ls vulneren els drets de la infància, i d'altra banda, doncs els drets de la privadesa, que també són els que se'ls vulneren els adults, els consumidors adults de webs i d'aplicacions.
Així doncs, segons el que comenta l'Eva Jové, aquesta tècnica de l'UAB, és que per tal de no posar en risc les nostres dades i la nostra privadesa, bàsicament hem d'aprendre a rebutjar les cookies. El que hem de fer és llegir el que es diu la lletra petita, quan ens surti el botó d'acceptar o no les cookies, doncs veure on posa mostrar més, veure exactament la informació per saber on van a parar doncs, les nostres dades.
Si això ho hem de fer amb totes les webs...
Exacte, complicat, clar. Però al final per assegurar-nos doncs, seria això.
Una cosa és el correcte, que és el que estàs explicant i el que explica l'experta, i una altra cosa és el que fem.
La pràctica.
Que la pràctica anem amb pressa, anem amb ganes de mirar i ja va, acceptar, i és el que fem. Què hauríem de fer? Doncs això, mirar, que per això està. Però bé, almenys tens l'opció de fer-ho o no fer-ho.
Així és, i sobretot ser conscients també del que fem, del que publiquem i d'on van a parar aquestes
dades. Això sí, del que publiquem, això sí, sempre, eh? Mar, escolta'm, gràcies.
Gràcies.
Cuida't, fins després. Doncs ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.